Són 8:15 del vespre.
L'Infovespre.
Benvinguts a l'Infovespre. Comencem amb els titulars. Aquestes són les notícies de l'Infovespre. Comencem amb gastronomia i premis, perquè dues alumnes de l'Institut Bisbe Sivilla han guanyat un premi del concurs de receptes amb productes mediterranis que convoca el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Són Marta Fernández i Nadia Esteban, que van presentar-hi dos postres que avui ens explicaran a l'Infovespre. I de cuina a la terra. El nostre territori patrimoni natural que envolta Calella. Els amics escoltes Montnegre han elaborat el mapa Alpina, que abraça tota la zona compresa entre Calella fins a Orsaminyà, actualitzant les dades topogràfiques i ortogràfiques que hi havia fins al moment. Es publicarà l'any que ve, durant el primer semestre, i ha estat en part finançat per l'Ajuntament de Calella, una eina molt útil per als excursionistes. I després d'escoltar el balanç de l'any, que estem a punt d'acomiadar, que n'ha fet l'alcaldessa de Calella, emès per Ràdio Calella Televisió dissabte passat, els partits de l'oposició també en donen l'opinió. Des d'Iniciativa Catalunya els Verds es lamenta que s'acabi un altre any sense que s'impulsin iniciatives de transformació social i econòmica. Sebastián Tejada es compromet a seguir fent una oposició propositiva i crítica i a reforçar aliances amb Esquerra Republicana i la CUP per intentar construir plegats una alternativa real al govern de Convergència Democràtica de Catalunya i el PSC. I rècord de participació a la banyada nadalenca de diumenge. 20a edició per la qual la colla Nothing Fred va estrenar un cap gros a imatge del logotip de l'entitat. És en Fredolic, que va ser batejat per mastegamosques dels geganters de Calella i que en principi només sortirà per Nadal i amb motiu de la banyada. Acabarem l'informatiu recordant les notícies més destacades de l'any. Ho farem cada dia d'aquesta última setmana del 2016. Avui, en el blog, parlarem del Museu del Turisme i de la implantació de Calella amb la crisi dels refugiats a Europa, o també dels resultats dels pressupostos participatius. Avui hi ha una concentració de suport a Joan Coma a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament de Calella. El regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, ha estat detingut aquest dimarts poc després de les 11 del migdia pels Mossos d'Esquadra i demà serà traslladat a Madrid per declarar davant de l'Audiència Nacional. Coma, però, com altres regidors de la CUP imputats per diferents causes de desobediència, va dir que no reconeixia l'autoritat del tribunal i no va anar a declarar. És per aquesta incompareixença que s'ha ordenat la seva detenció. La xarxa d'acció per la democràcia i el referèndum ha convocat a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament de Calella una concentració de suport a Joan Coma, el regidor de la CUP de Vic, acusat de sedició per haver donat suport a la declaració del 9 de novembre que els Mossos d'Esquadra han detingut avui de matí per ordre de l'Audiència Nacional. Així doncs, l'Assemblea ha consensuat amb Òmnium i la CUP el manifest que es llegirà aquest vespre.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
És un mapa a escala 1-15.000, molt més detallat que l'actual mapa Alpina, que té una escala 1-25.000. S'han corregit errors topogràfics i ortogràfics que hi havia i s'han actualitzat dades gràcies a la col·laboració de gent del territori. Pere Badalló, president d'Amics Escoltes Montnegre, ha explicat que el projecte s'ha treballat discretament per la gran elaboració que ha comportat. Han estat molts mesos de feina i treball de camp de tot un equip de gent.
Nosaltres vam començar a convocar a través de l'Ajuntament de Calella, que en aquest cas ens va ajudar molt, un seguit d'entitats i persones involucrades en la zona que nosaltres ens movem, que és la zona de la Serra del Montnegre, més propera a Calella. En aquest cas vam tenir ajuda d'en Dani Rangil, d'en Joan Ferrer, de Jordi Ginesta i un seguit d'altra gent que hem anat xerrant que ens han donat un tipus d'informació la qual no contenia el mapa actual de l'Alpina.
El mapa comprèn des de Calella fins a Orsaminyà, de Santa Maria del Montnegre a Sant Pere de Riu.
En aquest cas tindríem un mapa una mica allargat, però aquesta zona estaria molt, molt ben referenciada. Hem fet una correcció molt àmplia que ha vingut gràcies, sobretot a nivell de toponímia, gràcies a en Daniel Rangil, el qual ha parlat doncs, amb molts i molts testimonis. Llavors hem corregit tota aquesta toponímia, hem corregit alguns errors i hem afegit doncs, un seguit de camins, corriols doncs, que actualment no sortien o que s'han obert, com és el cas, doncs, per exemple, el camí dels Escoltes. No? Un cas claríssim doncs, que es va obrir un tros de camí més una recuperació d'un altre i en canvi no estava doncs, inventariat en cap tipus de material topogràfic.
El mapa estarà disponible a llibreries durant el primer semestre del 2017. El mapa s'afegirà a títols de la mateixa col·lecció com Argentona i el seu entorn o Granollers i el seu entorn, introduït aquest nou mapa pel nom de Calella. L'Ajuntament de Calella ha finançat l'edició d'una part de mapes i es podran trobar un cop s'acabi d'editar una guia destinada a excursionistes que inclourà l'explicació d'excursions per l'entorn amb els camins definits al mapa.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Iniciativa Catalunya als Verds diu que durant el 2016 s'ha evidenciat la falta de capacitat estratègica del govern municipal. El portaveu del grup municipal d'Iniciativa als Verds, Sebastián Tejada, afirma que Calella necessita que des de l'Ajuntament es desenvolupi una política social inversora decidida. En aquest sentit, discrepa de les paraules de l'alcaldessa Montserrat Candini, que en el seu missatge nadalenc assegurava que l'executiu local treballa per tal que ningú quedi desatès i enumerava, per exemple, el volum de prestacions socials que s'han donat durant el 2016. En declaracions a Ràdio Calella Televisió, Sebastián Tejada ha dit que la falta de capacitat estratègica de l'executiu local dificulta que es produeixi el gir de model econòmic que Iniciativa ve plantejant des de la campanya per les municipals.
Quan l'alcaldessa parla dels esforços per no deixar ningú desatès, en realitat no és realment així. Parlem d'una inversió en despesa social molt, molt escassa i d'una inversió en futur, en canvi de model econòmic, realment baixíssima o gairebé desapareguda, la qual cosa podria garantir que en el futur les necessitats de prestacions socials fossin més baixes. Nosaltres notem a faltar això, notem a faltar una política inversora decidida.
I ho vincula amb la negació del govern a modificar els criteris impositius per fer que paguin els que més tenen. Davant d'això, el regidor portaveu ecosocialista es compromet davant els calellencs a tenir una actitud propositiva i crítica, reiterant que intentarà millorar les relacions amb Esquerra Republicana, principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de Calella, per fer que l'Ajuntament, amb la CUP, tots tres partits, construeixin una alternativa real al govern municipal de Convergència Democràtica de Catalunya i el PSC. I canviant de tema, una de les millores d'aquest any és que l'Ajuntament de Calella facilita l'ús del IDCAT mòbil, un sistema per identificar-se digitalment davant de l'administració per poder fer tràmits des de casa. Tràmits com ara demanar una llicència d'obres, una beca menjador o entrar a una instància genèrica a l'Ajuntament. Es tracta d'un sistema d'identificació d'usuaris alternatiu als certificats digitals i, per tant, molt més àgil, ja que no es necessita tenir cap programa instal·lat prèviament. Es basa en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil en el moment en què la persona fa el tràmit en línia. Per donar-se d'alta d'IDCAT mòbil es pot fer al web de la Generalitat o bé presencialment a la planta baixa de l'Ajuntament de Calella. És una tramitació ràpida que només ocupa un minut. Segons l'Ajuntament de Calella, en cas de persones estrangeres només es pot fer de manera presencial i han de ser majors de 16 anys. Per fer l'alta a través d'internet només s'ha d'introduir la data de naixement, el número de DNI i el codi de barres de la targeta sanitària del CatSalut. En cas que l'usuari ja disposi del certificat digital, només caldrà afegir el número de telèfon mòbil. Un cop donat d'alta, cada vegada que l'usuari vulgui consultar l'estat dels seus expedients o tramitar amb IDCAT mòbil, se li enviarà una contrasenya a través de missatge de text al telèfon mòbil que serà vàlida durant 30 minuts.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Tres joves promeses de la cuina han guanyat recentment els premis del primer curs estatal de receptes Mediterraneamos, organitzat per el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb l'objectiu de difondre els beneficis de la dieta mediterrània. Entre aquestes joves promeses hi ha dues estudiants de Calella. Es tracta de Marta Fernández i Nadia Esteban, totes dues alumnes del cicle de cuina de l'Institut Bisbe Sivilla. Fernández va guanyar el premi en la categoria de postre amb el seu de construcció de cigrons, mentre que Esteban ho feia amb un postre anomenat Harmonia. Altres guanyadors són els que es van banyar el dia de Nadal. 627 persones van participar a la banyada nadalenca que organitza la colla Notting Fred, una xifra rècord en les 8 edicions que suma aquesta festiva iniciativa que té lloc cada 25 de desembre a la platja Gran de Calella. Enguany, i amb motiu de l'efemèride, la colla va presentar a la societat el seu capgròs Fredolic, que va estar acompanyat per algunes figures dels geganters de Calella. El mastegamosques de la colla de geganters i grellers de Calella va encarregar-se del bateig del capgròs dels valents que cada Nadal desafien el fred de l'hivern per remullar-se a la platja. Aquest any van batre rècord de participació. El dia acompanyava i va confirmar-se com una jornada magnífica en paraules de Lluís Barri, membre de la colla, qui ha explicat que el Fredolic apareixerà en comptades ocasions.
Volíem fer aquest any, el fet de ser la vintena, una cosa diferent. Se'ns va ocórrer que un capgròs seria una cosa maca i vam realment poder traslladar el logo, diguem-ne, que teníem amb capgròs. I si per algun cas es fes alguna banyada extra o així, el trauríem això. La idea inicial és aquesta. Amb el temps ja veurem, potser ho adaptarem, potser el cedirem per fer més cercaviles, però la idea inicial era, de moment, pels dies de banyada, saps?
Des de la colla Notting Fred asseguren que la bona acollida que ha tingut la banyada els anima a seguir proposant aquesta divertida celebració del Nadal a Calella, convertida ja en una tradició que aplega a tota la família.
Recordo els primers anys que era una cosa així una mica extraordinària, allò de dir, ui, aquells quatre sonats que es banyen el dia de Nadal. En canvi, ara tothom ha assumit que el dia de Nadal una de les coses a fer és anar-se a banyar. Pensa, i el que ens agrada més és que venen, per dir-ho d'alguna manera, famílies senceres. El Nadal, la gent s'ho espera, i això, esclar, evidentment ens esperona que nosaltres continuem organitzant el tema. Sabem que, tal com està el relat a Calella, això, sabem que encara que no hi fóssim nosaltres, la cosa continuaria. Però vaja, mentrestant nosaltres continuarem al capdavant, sí, mentre podem.
La primera banyada nadalenca de la colla Notting Fred es va fer l'any 1997, amb només 7 participants. Des de llavors, la xifra ha anat en augment de forma molt notable, 112 valents al 2002, 243 al 2007 o 445 l'any 2012. L'any passat va fregar la xifra dels 600 i aquest 2016, en el seu 20è aniversari, els ha superat amb escreix. En aquests 20 anys, només una vegada es va haver de suspendre pel mal temps. Va ser l'any 2013 i per precaució davant el foronatge. Una de les altres activitats d'aquests dies ha sigut amb els patges de Sa Majestat, els Reis Mags d'Orient, recullen les cartes als nens de Calella. Llarga cua a les portes de l'Escola Pia del carrer Sant Pere per entregar la carta als patges de Ses Majestats, els Reis d'Orient. És una tradició del dia de Sant Esteve a Calella. Aprofitant el dia festiu, els nens i nenes de la ciutat lliuren als enviats reials la llista de regals i desitjos que esperen que els portin Melchor, Gaspar i Baltasar. Una cerimònia entranyable que té lloc cada Nadal a Calella, com en totes les ciutats del món que visitaran els Reis d'Orient la nit del 5 de gener, la més màgica de l'any per als infants. Asseguts a les trones reials, els patges van recollir una per una les cartes que els nens de Calella han escrit en l'única recepció que faran a la ciutat. Això va motivar la llarga cua que es va fer a les portes de l'Escola Pia. Per la nit de Sant Esteve, una altra activitat que cada vegada pren més força és la d'assistir a la Quina de Nadal, que organitza la Unió Esportiva en Vol Calella. El canvi d'emplaçament de la fàbrica Llobet Curi a l'Espai Mercat va fer que ahir s'omplís fins a la bandera en les 7 rondes que es van fer obsequent als afortunats amb ampolles de vi i cava, fruites i pernils. Es va fer una quina especial amb els regals estrella, els que s'optarà novament aquest divendres 30 de novembre. Serà la penúltima quina d'aquest Nadal, doncs encara en quedarà una darrera al cap de setmana de Reis. I prèviament a tot això, el dissabte a la tarda i sota l'organització del grup Pavi i Multó a la plaça de l'Església, s'hi va instal·lar un tió de grans dimensions per a la cagada popular per a la mainada. Tots els que s'hi van apropar i els van fer cagar es van emportar un petit regal, preludi segurament del que recollirien a casa, sempre i quan s'haguessin portat bé i l'haguessin ben atipat aquests últims dies. Obrim la plana d'esport perquè les esportistes calellenques Marla Madrid i Judit Valls han protagonitzat l'especial de Nadal del programa en la banqueta de Ràdio Calella Televisió. Les joves calellenques juguen a la lliga de bàsquet dels col·legis universitaris dels Estats Units amb l'equip de Sheridan, on també estudien gràcies a una beca. Marla Madrid fa periodisme, és el seu segon any als Estats Units, però aquesta temporada s'ha integrat a l'equip de Sheridan procedent de Texas. Molt contenta pel canvi, ha dit a la banqueta també perquè a Sheridan hi acaba d'arribar la Judit Valls, amb qui havia jugat aquí a Calella. Ella està fent el primer any de psicologia i acaben d'aterrar novament a casa per passar el Nadal amb la família. Les dues calellenques ocupen posició de pivot i durant l'entrevista comentaven quines diferències de joc hi ha entre el que es practica aquí i als Estats Units.
És molt diferent el joc americà que aquí, són molt individuals i tot, però bueno, a poc a poc és això, anar-se adaptant i millor.
Sí, també tenim molta sort perquè som tres pivots a l'equip, la Judit, una altra noia i jo, i la veritat és que rotem bastant i tenim l'oportunitat de jugar bastant, i això és una gran sort.
Les dues es mostren confiades en les possibilitats de l'equip en aquesta temporada i de cara a les conferències que estan a tocar. Han explicat a la banqueta que l'esport és molt important a la ciutat de Sheridan i que tant els veïns com la premsa els segueixen de prop omplint el pavelló per animar-les. Acaben de participar en un clínic amb nens mostrant-se com a exemple d'estil de vida que s'ha de seguir.
Als Estats Units consideren els esportistes això un model a seguir i llavors doncs, ens van portar a fer una mena de clínic que és una mena de bueno, fer d'entrenadores a nens. I és com si fossin el seu exemple i els hi vam donar consells sobre bàsquet, també consells, per exemple, sigues responsable, fes cas dels teus pares i coses així.
L'entrevista es va fer al pavelló d'esports del Parc del Mau, on tant Marla Madrid com Judit Valls van assegurar que entre les coses que més enyoren de casa hi ha el menjar i el clima. A Sheridan, quan hi tornin, hi trobaran un pam de neu.
El Museu del Turisme obria les portes un dissabte de principis de gener no exempta de polèmica. Un projecte que, segons el govern municipal, naixia com una proposta museística única al món per mostrar de manera atractiva, didàctica i participativa la història del turisme i els seus efectes socioculturals i econòmics a nivell global. Ubicat a la nau lateral de la fàbrica Llobet Gurí, amb accés des del carrer Sant Pere, el Museu del Turisme explica a través de diferents materials la història dels 63 anys del turisme vacacional a Calella. El projecte va comptar amb l'ajuda financera de diferents administracions, entre elles la Generalitat. És per això que l'acte d'inauguració va comptar amb la presència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i l'aleshores conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig.
Crec que val la pena destacar aquesta perspectiva que no és el Museu del Turisme de Calella, sinó que és un museu de turisme a Calella per tot Catalunya. I Catalunya és una potència turística al món. Per tant, val la pena reforçar aquesta visió que Calella sap apostar per aquesta especialització intel·ligent, per reforçar el seu projecte propi de turisme singular, com cada municipi, i al mateix temps també per situar-se en una infraestructura com aquesta, a l'aparador, diguem-ho així, del turisme del món, no?
Però el projecte del Museu del Turisme no ha estat ben vist per alguns partits polítics de la ciutat que van posar sobre la taula el debat sobre la conveniència de la inversió de més d'un milió d'euros en una iniciativa sobre la qual, segons aquests partits, no es coneix el retorn que tindrà per la ciutat. A la inauguració del Museu del Turisme no hi van assistir ni Esquerra Republicana, ni la CUP, ni tampoc cap representant d'Iniciativa per Catalunya Verds. El Partit Popular, de la seva banda, va mostrar-se favorable al projecte, pendent, però, d'analitzar la fórmula de gestió i la càrrega que això podria tenir sobre l'Ajuntament. Una vintena llarga de membres i simpatitzants de Podem Calella van manifestar-se a les portes de l'equipament cultural el dia de la inauguració per mostrar la seva oposició al projecte. En aquest context va néixer també la plataforma No al Museu del Turisme. A l'entorn del Museu del Turisme, un altre dels focus d'interès ha estat el número de visitants que ha tingut i que es preveia que tingués. En aquest sentit, el tinent d'alcaldia, Xavier Niges, responsable de Cultura, va explicar a Ràdio Calella Televisió que el motor tancaria l'any, aquest 2016, amb 5.400 visites. L'exposició Rutes de Guerra o la taula rodona Oportunitats Europees pel món local en l'àmbit de l'esport, vinculada a la designació de Calella com a Vila Europea de l'Esport, han estat algunes activitats que s'hi han celebrat. Ara s'hi pot veure l'exposició temporal Intimitats, fins a principis de gener de 2017. Però el Museu del Turisme també ha estat notícia per alguns episodis d'inundacions patits durant els aiguats d'aquesta passada tardor. L'Ajuntament ha resolt el problema canviant d'orientació als baixants de la fàbrica Llobet Guri, ara en plena obres d'adequació per acollir l'escola Salicru. Això evitarà que l'aigua torni a entrar dins l'equipament cultural. El turisme també ha tingut el seu espai amb l'estrena del documental sobre l'arribada del turisme a Calella. Realitzat pels calellencs Anna Torres i Ernest Cadena, es va presentar el setembre passat a la Sala Mozart recollint imatges inèdites dels primers turistes alemanys que van posar els peus a Calella. La crisi humanitària que es va viure i continua latent a Síria ha estat una de les destacades d'aquest 2016 que estem a punt d'acomiadar i Calella no n'ha quedat al marge. Aquí s'ha creat una plataforma ciutadana molt activa i propositiva per contribuir a donar una resposta a la crisi dels refugiats i intentar dignificar la situació en la que es troben. La plataforma es va presentar per Sant Jordi i una de les iniciatives realitzades de més impacte va ser la campanya Lliguem la UE, en la que es van difondre a través de les xarxes fotografies de persones anònimes i altres en projecció pública amb les mans emmanillades. Simbolitzaven així el patiment dels refugiats en el seu camí cap a Europa. Ho explicava Edu Millán, portaveu de la plataforma.
L'activitat consistirà en fotografiar els participants lligats amb brides i amb aquesta acció pretenem denunciar els mètodes que pateixen els refugiats. També pretenem pressionar els organismes governamentals des de la ciutadania per tal de que comencin a oferir solucions per ajudar els refugiats, cosa que creiem que no s'ha fet fins ara. I la campanya rep aquest nom perquè tenim l'objectiu de lligar la UE amb el compromís d'ajudar aquestes persones que senzillament fugen de situacions terribles i que només busquen viure en pau. Creiem que aquest compromís respon a un principi de solidaritat i que la Unió Europea té els recursos per ajudar aquesta gent i que si no s'ha fet fins ara, senzillament és perquè no ha existit la voluntat de fer-ho.
Algunes plataformes veïnes també van seguir la iniciativa i al fil de tot plegat, Ràdio Calella Televisió va organitzar durant la quinzena solidària una taula rodona al voltant de la crisi dels refugiats i diverses entrevistes. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació destinarà aquest 2016 la partida del Fons Local d'Emergències a entitats d'ajuda als refugiats a proposta de Calella pels refugiats, que també en va plantejar alguns noms. Per qüestions legals, algunes es van descartar i, finalment, Proactiva Open Arms i l'equip de rescat d'emergències de Catalunya se'ls repartiran. A tot això, l'Ajuntament de Calella, sensible amb aquesta causa, va acceptar la reserva de 2 pisos de la Fundació Hàbitat Solidari per l'acollida dels refugiats sirians que busquen asil a Europa. Pel moment, continuen buits a l'espera que se'n gestioni l'arribada per part de les administracions supramunicipals. Un nou semàfor amb polsador per creuar la carretera Nacional 2 entrava en funcionament a Calella el juliol passat. Ubicat al davant de l'hotel Las Vegas, la mesura estava recollida en el Pla de Millora Urbana del sector Vall d'en Guli, pensant en el nucli de la població que resideix als apartaments Codina, que han vist com es facilita el seu accés al nucli urbà. Els veïns celebraven l'anunci. Era una reivindicació històrica d'ells, tal com explicava Francisco Raluí.
Que en el subterráneo está que hay debajo del puente, cuando llueve, pues la gente tiene que pasar por ahí con el peligro tal y cual, y si no tenías que ir al primer acceso peatonal a 500 metros, a la zona, digamos, casi tocando la riera.
Un cop instal·lat el semàfor, alguns conductors van posar el crit al cel per l'afectació que tindria sobre la fluïdesa en el trànsit. També per la seva situació, just a l'entrada de la rotonda del Far o a la seva sortida, se'ls ve en direcció a Girona. De fet, va sorprendre a més d'un conductor que en sortia. És per això que l'Ajuntament de Calella va demanar a Carreteres que en fes una adequada senyalització i evitar accidents. La regulació del trànsit mitjançant càmeres que fa temps funciona al carrer Sant Joan s'ha traslladat aquest 2016 a un altre carrer de Calella, suprimint així les pilones que fins llavors feien aquest servei. Era l'estiu quan es van col·locar les 5 càmeres al carrer Llarg, a Jubara, causant força rebombori a les xarxes socials. Les càmeres poden fotografiar les matrícules dels cotxes que passen per Jubara en hores en què el trànsit està restringit únicament a la circulació dels veïns. I sense sortir d'aquest carrer, el 2016 ha estat el del seu bateig com el carrer dels contes. La ninotaire catalana Pilarín Vallès és l'autora de les il·lustracions de les banderoles que s'han penjat a les jardineres alçades que hi ha en el tram de Riera cap Aspre fins a Creus. Un total de 7 dibuixos que recreen relats populars i coneguts passats pel sedàs artístic de Vallès, des del flautista de Malín, la rateta que escombrava l'esqueleta, el soldadet de plom i les 7 cabretes i el llop. La iniciativa es va complementar amb l'estrena de la remodelació de la plaça Vicenç Ferrer, que acull ara un nou espai de jocs infantils ambientats també en els contes que proposa Pilarín Vallès, també la Caputxeta Vermella o els Tres Porquets. El projecte també ha permès cobrir el transformador que hi ha a l'espai. En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, la dibuixant es mostrava molt contenta.
M'ha fet una emoció enorme perquè hi he vist una gran filosofia darrere. El voler dedicar un carrer als contes. Aquest espai guanyar-ho per als nens. També hi ha alguns espais concrets, doncs, fer servir els meus dibuixos per fer-ho divertit i maco per als nens.
La remodelació d'aquest espai sortia dels pressupostos participatius del 2015. Quan a mobilitat, el passat mes de juny, vam saber que Calella té un dels punts més crítics de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Està a la Riera cap Aspre, on els trens es veuen obligats a reduir la velocitat fins als 30 km per hora per qüestions de seguretat. En aquest tram, els combois haurien de passar a 110 km per hora. Adif, per la seva banda, feia pública una injecció d'1,5 milions d'euros per la millora de 5 estacions de Renfe catalanes. Una d'elles és la de Calella. Aquí es faran millores a les vies i al sistema d'electrificació. A principis d'octubre ens fèiem ressò dels resultats del procés participatiu sobre el pressupost del 2016, enmarcat en dos trams i que es va allargar durant dues setmanes. El temps de què van disposar els calellencs per votar, menor que l'any passat, és una de les causes de la baixada en la participació que s'ha registrat, segons han exposat des del govern municipal. D'entre les propostes fetes per la ciutadania, la guanyadora ha estat la que permetrà remodelar la plaça Catalunya, el parterre central, l'enjardinat de tot el sector i de la font i la renovació del mobiliari urbà. Va ser la més votada per davant de les iniciatives que buscaven instal·lar una zona lúdica d'aventura al Parc del Mau, la millora de les instal·lacions del camp de futbol de mar, la millora de la xarxa de recollida d'aigües pluvials a la plaça Bartromeu Barceló o la creació del Pla Calella, municipi amic del medi ambient. D'altra banda, les dues propostes que el govern municipal va portar a votació eren la reforma i millora del passeig Manuel Puigvert, incloent l'enjardinament dels parterres, l'ordenació de la mobilitat i la implementació d'un sistema de rec intel·ligent. Va sumar més vots que la reforma i millora del Parc del Mau, que incloïa la restauració de la zona del laberint, l'envelliment de l'espai de les oques i l'enjardinament de l'espai poètic.
Jornada amb predomini del sol, amb el cel poc ennuvolat per bandes de núvols alts i prims. Demà, també cel poc ennuvolat per pinzellades de núvols alts i prims, més abundants durant el matí. Amb alguns intervals de núvols baixos, la temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa, igual que la temperatura màxima, que serà lleugerament més baixa. Com sempre, tancarem l'informatiu amb una cançó i aquest cop serà amb una dedicada al cantant George Michael, que va morir durant aquests dies de Nadal a l'edat de 53 anys. El britànic es va donar a conèixer amb la seva participació a la formació Wham durant els anys 80 i després amb la seva trajectòria com a solista. Ens deixa amb un àlbum entre mans, però amb cançons com aquesta per recordar-lo. Amazing!